L'informatiu de Mutter. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mutter.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Què tal? Molt bona tarda. Efectivament, un servidor, Domènec Ramal, és qui, com cada dia, us dona la benvinguda en este temps d'actualitat. L'informatiu de les municipals a les Terres de l'Ebre, repassada a l'actualitat del territori que, com cada dia, elaborem amb la participació de les diferents emissores municipals associades a EMUTE. Temps d'actualitat que, com és habitual, obrim avançant el sumari de continguts en titulars, temps que avui encetarem destacant que dissabte que ve la plataforma en defensa de l'Ebre celebrarà la seva 13a Assemblea General. La plataforma aprofita per avisar el govern espanyol que pot perdre finançament europeu si no revisa els cabals de l'Ebre. El moviment antitransvasista critica també el govern català i reclama el suport dels partits del territori. Amposta ha estat el municipi de Catalunya que més ha invertit per càpita durant l'exercici del 2014. Així ho ha posat de manifest l'alcalde Manel Ferrer durant la presentació de la liquidació del pressupost de l'any passat. I a Deltebre, el diputat Joan Bertomeu serà el candidat del Partit Popular a les properes eleccions municipals. Encara des d'Amposta direm també que l'alcalde Manel Ferrer retreu a Esquerra Republicana que se sume a cadascuna de les denúncies que Plataforma per Catalunya fa a l'alcalde per intentar treure'n rèdit polític. Avui també destacarem una informació que publica Diari de Tarragona. Després de 5 anys d'instrucció, el jutge de l'Audiència Nacional que porta el cas, Eloi Velasco, conclou l'auto que portarà a judici les activitats mafioses del clan Polverino, un grup amb activitats en diferents poblacions de la nostra demarcació, entre elles el Vendrell, l'Hospitalet, Salou i també Alcanar. I a la recta final del nostre temps d'actualitat destacarem un parell de qüestions de l'àmbit musical. D'una banda, parlarem i avançarem el contingut de les audicions dels alumnes adults de l'Escola Municipal de Música a l'Ametlla de Mar, audicions previstes per dissabte que ve que aniran acompanyades també d'un concert que conjuntament celebraran els alumnes i els professors de l'escola. I encara en clau musical destacarem que la Unió Musical Jaume Balmes de Santa Bàrbara celebra enguany les noces d'argent. El primer acte commemoratiu tindrà lloc dissabte 25 d'abril. Serà l'actuació a Santa Bàrbara de la Lira Ampostina. Aquestes són algunes de les propostes informatives del dia. Són temes i qüestions que de seguida comencem a ampliar aquí, a l'informatiu EMUTE.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
I avui obrim el nostre temps d'actualitat parlant de la plataforma en defensa de l'Ebre. Si la revisió que hi ha en marxa del Pla Hidrològic de l'Ebre no introduís canvis substancials en els cabals del tram final del riu, els embassaments i els regadius previstos pel govern espanyol poden perdre una quantitat molt important de fons europeus destinats a infraestructures i medi ambient en els propers anys. Aquest és un dels principals missatges que des de la plataforma es llançarà dissabte que ve en la celebració de la 13a Assemblea General del Moviment Antitransvasament, un moviment que reitera el seu malestar amb el govern català, el qual acusa d'engany per no haver-los tramès encara l'informe sobre els impactes del pla de la xarxa Natura 2000, tal i com la Generalitat s'hi havia compromès. Escoltem les declaracions que sobre aquesta qüestió feia als micròfons de l'Agència Catalana de Notícies el portaveu de la plataforma, Manolo Tomàs, que posava en dubte el suport de la Generalitat al moviment antitransvasament. Manolo Tomàs.
El motiu, jo crec que l'hauríem d'explicar-los ells. Nosaltres intuïm el per què, però entenem que podria ser que una part del govern de la Generalitat no tingués com a prioritat la defensa dels interessos de les Terres de l'Ebre per motius, jo penso que locals, o motius polítics molt concrets. Aliens a una idea de país i aliens a una idea de sostenibilitat. Què podríem dir? Que hem detectat que hi ha postures diferenciades entre el Departament d'Agricultura i el Departament de Territori i Sostenibilitat, molt clares, però en definitiva el resultat final és que nosaltres el document no el tenim i que aquest document a Brussel·les no el reclama. O sigui, no és un document que ens hem inventat de la màniga, que ens fa il·lusió saber què és el que pensa el senyor Pellegrí del Delta de l'Ebre perquè ens fot un pito. Nosaltres el que volem és un document on realment l'organisme responsable sobre la xarxa Natura 2000, si és que existeix a la Generalitat, Digue si hi ha afectació o no hi ha afectació. I el que diu el document, no diem el que ha de dir el document.
D'altra banda, el portaveu de la plataforma, Manolo Tomàs, aprofitava la seva compareixença davant dels mitjans de comunicació per advertir el govern del Partit Popular que pot acabar perdent molts fons europeus per a infraestructures i medi ambient si no incorpora les recomanacions de la Comissió Europea al Pla Hidrològic de l'Ebre.
El Pla Hidrològic de l'Ebre posa en perill tot el finançament europeu sobre, tot lo, sobre recursos d'infraestructures i mediambientals, tot. Dependrà de la responsabilitat dels polítics del Partit Popular, del Partit Aragonès Regionalista i del Govern de la Generalitat, de que realment se fiquin les piles i solucionen tot el que tenen que solucionar. I no ho estem dient perquè sí. Es posa en perill tot el finançament d'infraestructures i mediambiental de tot el país, de tot l'Estat. Per tant, per molt que siguin ocupats en temes electorals o en altres tipus de temes, s'haurien de ficar les piles i governar i atendre a el que serien les indicacions de la Comissió Europea. Nosaltres no ens sabrà gens de mal que es perdin totes les subvencions, si no hi ha les modificacions que Susana ha dit.
Per la seva banda, la també portaveu de la plataforma, Susana Abella, aprofitava per reclamar més implicació de la classe política del territori en la lluita per tal de modificar el Pla Hidrològic de l'Ebre. Susana Abella.
Ningú s'hagi preocupat de dir això no és només una feina, una cosa que demana la plataforma en defensa de l'Ebre, sinó que ho demana el Parlament de Catalunya, val? I per això, d'alguna manera, d'aquí volíem expressar això, el nostre malestar o una mica la disconformitat, no? de que no veiem una resposta real de la classe política del territori, una implicació real. Ara tothom és antitransvasista i tothom vol cabals però ecològics, però ho diuen de paraules i el que necessitem és una mica també de pressió política, val? I feina efectiva.
Totes aquestes qüestions i moltes d'altres seran posades al damunt la taula en el transcurs d'aquesta 13a Assemblea General que, com hem dit, s'ha previst per dissabte que ve, dia 18 d'abril, a les 8 de la tarda, a l'Auditori Felip Pedrell, a Tortosa.
La publicitat de la teva emissora municipal és la manera més directa de donar a conèixer el teu negoci o comerç. Mitjançant la ràdio t'anuncia sense contaminar i és molt més econòmic del que et penses. Informa-te'n a la teva emissora municipal. T'ho recomanen les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
...52 pobles d'actualitat. Les 4 comarques al dia. L'informatiu en mute.
Obrim ara un bloc dedicat a les qüestions de l'àmbit polític i comencem parlant de l'Ajuntament d'Amposta, que ha estat el municipi de Catalunya que més ha invertit per càpita durant l'exercici de l'any 2014. Així ho ha posat de manifest l'alcalde de la població, Manel Ferrer, durant la presentació de la liquidació del pressupost del passat exercici, una liquidació que xifra en més de 2 milions els euros de superàvit que s'invertiran en diferents actuacions urbanístiques. Des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon.
L'Ajuntament d'Amposta ha liquidat el pressupost 2014 en un romanent de tresoreria de 5 milions d'euros. El resultat pressupostari, que és la magnitud que compara els ingressos líquids i les obligacions o despeses reconegudes, arriba a la xifra de 2.300.000 euros, de manera que les finances municipals han tancat del 2014 amb superàvit. Pel que fa a l'estalvi net, se situa en el darrer exercici a 1.700.000 euros, de manera que la capacitat de finançament de l'Ajuntament d'Amposta actualment és de gairebé 2 milions d'euros, complint tots els requisits de la regla de la despesa i l'objectiu d'estabilitat pressupostària. L'alcalde d'Amposta, Manel Ferrer, ha manifestat que la inversió per càpita a Amposta ha estat de les més elevades de Catalunya, situant-se al voltant dels 600 euros. Així ho explicava.
L'Ajuntament d'Amposta, en aquests moments, no hi ha cap ajuntament a nivell de tot Catalunya que hagi fet una inversió per càpita com el que ha fet aquest darrer exercici l'Ajuntament d'Amposta, perquè aquí, al prop d'un milió i mig d'euros que ha fet l'Ajuntament, hem de sumar al voltant dels 12 milions d'euros que acaba comportant la compra dels terrenys, la construcció, l'equipament, la urbanització de l'encintat d'aquesta nova residència de gent gran. Per tant, l'Ajuntament d'Amposta, en aquests moments, hem de sentir-nos satisfets perquè la inversió per càpita, no hi ha cap Ajuntament de Catalunya que pugui presentar aquesta inversió que, ho han comptat abans, se'n va al voltant dels 700 euros per habitant.
L'alcalde de la ciutat ha anunciat també que s'invertiran 200.000 euros en la urbanització del carrer Terol per acabar el tancament de la zona esportiva i educativa de la capital del Montsià.
Gràcies, Manel. I amb la mirada posada en les properes eleccions municipals, avui hem de dir també que el diputat Joan Bertomeu serà el candidat del Partit Popular a l'alcaldia de Deltebre. Des de Ràdio Delta, Lluïsa Bertomeu.
L'actual diputat al Congrés, Joan Bertomeu, tornarà a encapçalar la llista del Partit Popular de Catalunya a les eleccions municipals del 24 de maig. Bertomeu, assessor fiscal de professió, és regidor de l'Ajuntament de Deltebre des del 1991 fins a l'actualitat. Va ser alcalde de la legislatura del 95 al 99 i president del Consell Comarcal del Baix Ebre els anys 1999 fins al 2003. A les eleccions generals espanyoles del 2000 fou escollit diputat del Partit Popular per la província de Tarragona i més tard a les eleccions al Parlament de Catalunya. Des del 2012 torna a estar de diputat al Congrés. Després d'encapçalar la llista per setena vegada, té clar el que Deltebre necessita la pròxima legislatura i el que el Partit Popular pot oferir. Joan Bertomeu.
Jo simplement dic que el Partit Popular de Deltebre, en aquest cas, totes les accions que estem fent és en bé. Intentem fer bé el nostre municipi, que ens beneficien. Totes aquestes accions que estem fent ara, per exemple, en la Confederació, de treballar per fer inversions referent al caragol Massana, aquí baix, que és un problema que té el pagès, doncs estem treballant per a defensar-ho. Les accions que fem ara ja en costes per la Bola Mar, que hem començat per primera vegada, doncs s'ha canviat el cap de costes. Afortunadament tenim un veí del Debre, que és el cap de costes actual, pues la mentalitat i la que coneix el Delta, que pot anar a Madrid i que pot exposar realment les mancances que tenim, pues això ha canviat una mica les idees que hi havia anteriorment. Manifesta pues, bueno, que s'ha posat, per exemple, defensa a les bahies en pedra, que no té cap impacte ambiental i que això és positiu per a nosaltres i no passa res. Però tot això que hem lluitat tota la vida i no ho hem aconseguit mai, pues ara comencem a tindre-ho. Pues, bueno, totes aquestes accions que està fent el Partit Popular aquí al Delta, i a Deltebre en concret, pues, bueno, pues tot se fa per bé, ajudem els pagesos, ajudem al que es pot, des de l'administració central, que és on jo actualment tinc competència. No he pogut ajudar tant al municipi directament, perquè no estic a l'equip de govern, no podem fer les propostes, no és el mateix. O sigui, si no naix la voluntat municipal, pues, llavors te trobes limitat. Però només dir-li al municipi que me presentaré a les eleccions que m'ho demana el partit en tota la il·lusió de governar pel meu poble, en tota la il·lusió d'ajudar família casa per casa com sempre he fet, per a mi tot el poble és igual i si tinc aquesta responsabilitat doncs estiré a la seva disposició. Si el poble creu que de la resta de candidats són més factibles per a governar el municipi, doncs jo com sempre he fet respectaré la voluntat dels meus veïns i em posaré al costat d'ells com és el cas. Però que sàpiguen que el Partit Popular se presenta tota la il·lusió d'ajudar a governar i treballar per al poble.
El Partit Popular de Deltebre explica que té la llista tancada amb gent que representa al màxim el municipi i pront organitzaran l'acte de presentació de tota la candidatura en conjunt.
Gràcies, Lluïsa. I encara una qüestió més que ens en retorna a Amposta. Actualitat que en este cas protagonitza l'alcalde de la capital del Montsià, Manel Ferrer, que retreu a Esquerra Republicana que se sume a cadascuna de les denúncies que Plataforma per Catalunya fa a l'alcalde per intentar de treure'n rèdit polític. Més, quan les acusacions, en referència a l'última polèmica per les dietes i desplaçaments de l'alcalde de la ciutat, són falses i infundades. Des d'Amposta Ràdio, novament, Manel Ramon.
L'alcalde d'Amposta, Manel Ferrer, ha sortit al pas de les darreres acusacions de Plataforma per Catalunya, a les que s'ha sumat Esquerra Republicana de Catalunya, sobre possibles dietes cobrades de manera irregular per l'alcalde de la ciutat en els seus desplaçaments a Barcelona. Dietes que comportarien haver fet doncs, despeses de quilometratge i algun àpat. L'alcalde d'Amposta, Manel Ferrer, tot i assegurar que les denúncies són falses, assegura que és trist que un partit seriós com Esquerra Republicana de Catalunya sume a les denúncies de Plataforma per Catalunya. Escoltem.
És que justament un partit que en teoria ha de ser seriós, com és Esquerra Republicana de Catalunya, s'hagi sumat en aquesta acció de Plataforma per Catalunya. Això demostra la gran preocupació i la desesperació que en aquests moments té el cap de llista d'Esquerra Republicana de Catalunya, el senyor Adam Tomàs, que ha manifestat que ell vol ser alcalde d'Amposta, coste el que coste. I en aquest sentit, al fin, no li importa els millors per poder arribar al fin. O si més no, el que no s'entén és que vagi a remolc que Esquerra Republicana de Catalunya de la nota de premsa de la denúncia que hagi fet Plataforma per Catalunya.
L'alcalde d'Amposta, Manel Ferrer, ha manifestat que no vol prendre cap mesura respecte a les acusacions de Plataforma per Catalunya, ja que les pròpies acusacions es desmenteixen per elles mateixes.
Manifestació pel respecte i llibertat a la festa, a la cultura i a la tradició dels bous. Manifesta't a Amposta el diumenge 19 d'abril a les 11 del matí des del pavelló Firal. Taurins, aficionats, ara és l'hora de dir sí als bous. El 19 d'abril, tots a Amposta per defensar la nostra tradició.
L'informatiu Emute. Seguim en Crònica Judicial i a l'informatiu d'avui mos fixem en una informació que publica l'edició d'avui mateix dimecres del Diari de Tarragona i segons la qual la màfia va planejar de construir 25 xalets a la zona d'Alcanar Platja per d'aquesta manera camuflar les seves activitats delictives. El capo de la Camorra Napolitana, Giuseppe Polverino, tenia planificat el seu amagatall concretament a les costes tarragonines, un sulo de formigó armat i amb una profunditat de més de 5 metres que es volia construir en un xalet de nova construcció a la platja d'Alcanar. En aquest municipi, en concret a la zona denominada com la Finqueta, es va iniciar la construcció del que havien de ser 25 xalets impulsats per una cèl·lula mafiosa que durant diversos anys va tindre activitat per diferents localitats de la demarcació tarragonina. A poblacions com Salou, l'Hospitalet de l'Infant i sobretot el Vendrell van ser escenaris de les activitats del clan Polverino. Després de 5 anys d'instrucció, l'aute del jutge de l'Audiència Nacional, Eloi Velasco, relata en 35 pàgines les actuacions d'aquesta banda a l'estat espanyol. El magistrat proposa de jutjar un total de 43 persones relacionades amb el cas. Segons l'aute del jutge, la Costa Daurada constituïa a l'estat espanyol la primera parança del grup. Parança és el nom amb el que es coneix a l'argot l'establiment en un lloc per dirigir les operacions, o sigui, seria com la seu de les operacions. El clan Polverino guanyava amb el tràfic de haixís uns 60 milions d'euros a l'any, bona part dels quals blanquejava a Tarragona. El haixís solia procedir del Marroc i s'introduïa a Nàpols després de les respectives escales a l'estat espanyol. La droga anava oculta en camions entre enviaments de mercaderia legal, com ara fruites o verdures. Els Polverino finançaven les operacions a través d'un sistema d'aportacions econòmiques, una espècie de crowdfunding del narcotràfic. Les quotes s'aportaven en funció del rol que cada membre tenia a l'organització. El capo té sempre el dret de participar en totes les operacions que es porten a cap, independentment del grup que les faci, sent el major inversor per a aquestes operacions i el que més beneficis obtindria, sempre segons l'aute del jutge. La resta, en este peculiar sistema de micromecenatge, invertien fins cobrir lo necessari per a un enviament de droga, de manera que els guanys sempre anaven en funció de la quantitat econòmica aportada. Els membres directes del clan estaven al comandament, però l'organigrama es completava així. En un segon pla estaven els familiars directes, especialment les dones dels camorristes, amb un rol clau a l'hora d'ocultar-los, de proporcionar vehicles, diners o domicili, i en tercer lloc figuraven els col·laboradors, responsables del lloguer de vivendes, de cotxes o que exercien fins i tot de conductors. A Tarragona, un ciutadà argentí feia les tasques per a l'organització, com a les relacionades amb obres, l'ajut en venda d'infraestructura domiciliària o la conducció d'alguns membres del clan. A la inversió tarragonina hi ha un nom clau, el d'un constructor originari d'Alcanar, Agustín Andrés Valls en Reverter. Ell va ser el promotor d'aquests 25 adossats a Alcanar i tenia una participació d'un 10% al negoci. Durant la seva declaració, Agustín Valls va admetre que coneixia des de l'any 2001 a diversos caps d'aquest clan mafiós. Va reconèixer haver realitzat viatges a Itàlia per celebrar reunions en alguns dels domicilis dels capos de la Camorra. L'operació policial contra el clan va arrencar el mes de desembre de l'any 2009 amb la detenció, amb l'arrest a l'Hospitalet de l'Infant de Domenico Verde, màxim responsable de l'aparança a la Costa Daurada. La seva detenció va ser el primer pas de la caiguda de tot el clan, que al febrer de l'any 2010 vivia un altre moment clau. Els carabineri italians posaven la Guàrdia Civil sobre la pista d'una noia, Kellen Barbosa da Silva, que era la parella del cap, Giuseppe Polverino, que residia en un xalet del Vendrell, junt a un nen que va resultar finalment ser també fill del capo. El clan va arribar a Tarragona l'any 2007 i va acabar marxant, assetjat per les investigacions a partir del setembre del 2010. Es va desplaçar cap a Alacant, la seva nova destinació, i des d'allí va començar una fugida que acabaria a Andalusia. Les mensualitats dels lloguers, de les cases que vivien, s'abonaven en efectiu i així se n'anaven abans de temps i a tota pressa, quan era necessari, entregant les claus i renunciant fins i tot a la devolució de les fiances. L'aute del jutge desgrana tota la xarxa de col·laboradors, des d'agents immobiliaris que miraven cap a un altre lloc quan rebien quantitats de diners astronòmics, a advocats que creaven estructures empresarials per ocultar l'origen il·lícit dels diners procedents de la droga. Inclús tenien a sou un empleat de banca que avisava els membres del clan quan els jutges en requerien informació bancària. A l'espera del judici, la instrucció del cas Polverino ha conclòs després d'una extensa investigació que va tindre el seu punt àlgid a l'operació Laurel 8, coordinada per la Fiscalia Anticorrupció Espanyola i la Fiscalia Antimàfia Italiana. Les xifres de la intervenció donen una idea de la magnitud de l'activitat dels Polverino: 263 comptes bancaris intervinguts, 136 immobles incautats, 69 detinguts a Itàlia i 30 a l'estat espanyol, i també 30 cotxes de luxe confiscats. L'empremta del cap Ovarone i dels seus sequassos es va escampar per tota la costa mediterrània, des de Tarragona a Ceuta, passant per ciutats com Castelló, Alacant, Màlaga i Cádiz.
Del 24 al 26 d'abril, 11a Fira de l'Arròs i el Comerç a l'Aldea. Tallers de cuina, degustacions d'arrossos, concerts, exhibicions equestres, trobades de playmobils, de punteires, de jotes... Tot això i molt més t'espera a l'Aldea del 24 al 26 d'abril. 11a Fira de l'Arròs i el Comerç.
L'actualitat diària a l'informatiu EMUTE.
I obrim ara un bloc que té a veure amb qüestions i actualitat de l'àmbit de la música. Primerament anem a l'Ametlla. Dissabte que ve, a partir de les 11 del matí, tot és a punt per a les audicions dels adults alumnes de l'Escola Municipal de Música de l'Ametlla. Serà concretament a la sala de la Societat que els alumnes mostraran els fruits del seu esforç durant el curs. Un cop fetes aquestes audicions, alumnes i professors protagonitzaran també el concert que han preparat. De tot plegat, ens en parla des de la Cala Ràdio, Olga Tomàs.
A l'Escola Municipal de Música de l'Ametlla de Mar ja està tot a punt per les audicions adults d'aquest dissabte. Així, a partir de les 11 del matí, a la sala de la Societat, els alumnes de l'EMMA mostraran els fruits del seu esforç durant l'any. Des de l'escola, la directora del centre, Fàtima Hidalgo, valora la capacitat d'aprenentatge d'aquests alumnes.
Que realment és una de les activitats anuals que els professors mos fa més il·lusió, perquè tens els alumnes adults, sempre se té com catalogat que l'adult no en sap o s'acaba d'apuntar i no li surt bé i que els hi surt millor els petits, però realment qui no ho ha fet mai no pot entendre, però és molt, molt difícil pujar allí dalt i ja quan ja no ets tan petit que la por escènic no l'has treballat mai, pujar i tocar i aguantar allí dalt tot el que pugui passar. I portem ja dies treballant amb els nostres adults, tranquil, no passa res, vinga, anem a treballar-ho, i jo realment valoro molt això que fan, I, bueno, i els aplaudixo molt.
I després dels alumnes, els professors també han preparat un concert, que segons Hidalgo és tot un repte, i és que la directora de l'EMMA subratlla que el professorat ha preparat de valent aquest concert per mostrar una execució, al més al nivell, alumnes i familiars. D'altra banda, la propera cita de l'EMMA dins de la seva atapeïda agenda serà el 23 d'abril, quan està previst presentar l'Escola de Música al Col·legi Sant Jordi. Finalment, Fàtima Hidalgo ha valorat molt positivament la trobada de corals Caleres que va tenir lloc el passat cap de setmana. Quatre corals, Splash, Candelera, Col·legi Sant Jordi i la de l'Emma, van mostrar l'evolució de les seves interpretacions a l'escenari de la Sala de la Societat. Aquesta trobada enguany no va comptar, malauradament, amb la coral de l'Institut Mare de Déu de la Candelera. Ja té 10 anys de vida la trobada de corals Caleres i s'ha convertit en una cita imprescindible per als amants del cant coral a l'Ametlla de Mar.
Gràcies, Olga, i no deixem encara les qüestions musicals perquè a Santa Bàrbara la Unió Musical Jaume Balmes celebra les seves noces d'argent. El primer acte commemoratiu tindrà lloc dissabte, dia 25 d'abril, i portarà a Santa Bàrbara la lira Ampostina. Paco Casadó, president de l'entitat musical Planera, explicava que en el decurs de l'any hi haurà més actes per celebrar aquesta efemèride. El més immediat, encara que no ho volia descobrir, serà el dia 9 de maig. Des de la Plana Ràdio, Josep Roig.
La banda de música de la Unió Musical Jaume Balmes de Santa Bàrbara va néixer oficialment el 16 de desembre de l'any 1989. Aquesta és la data de l'acte de l'entitat en la que surt per primer cop amb el nom d'Unió Musical Jaume Balmes. El projecte va tirar endavant amb l'inquietud dels veïns del poble per disposar d'una banda local de música. Un dels principals impulsors del nou projecte i president de l'entitat durant aquest quart de segle ha estat Paco Casador Pla, qui explicava des de l'emissora municipal la voluntat que hi ha per celebrar d'una manera especial aquests 25 anys, comptant, això sí, amb el suport econòmic de l'Ajuntament, ja que d'altra manera seria molt complicat poder dur a terme actuacions com la que preparen per al dia 25 d'abril i que portarà al nostre municipi la veterana i popular banda La Lira Ampostina. Escoltem Paco Casador.
Sí, però diguem-li, abans de començar a preparar les coses també han volgut tindre contactes en l'Ajuntament per sempre el mateix, no? Tenim ganes de fer vindre gent de fora i tot això val uns diners, però bueno, de moment tenim la bona voluntat de l'Ajuntament i tirarem avant les festes que pensàvem fer. Però el primer que farem és que pujarà la lira el dia 25 d'este mes allà dalt al pavelló a les 10 de la nit i bueno, pensem que farem una festa guapa per a començar. Després tenim més actes programats com podria ser el 9 de maig, però bueno, tot això ho deixarem per a més avant perquè seran sorpreses per al poble.
Casador deia que hi ha preparats més actes especials, per exemple, per al dia del copatró Sant Gregori, el mes de maig, però no volia encara avançar a 15 perquè fa falta acabar de lligar-ho i ha de ser una sorpresa, deia.
Després tenim més actes programats, com podria ser el 9 de maig, però bueno, tot això ho deixarem per a més avant perquè seran sorpreses per al poble. Tenim més cosetes per a fer, però ja t'ho dic, de tal com anirà passant l'any anirem sortint perquè, claro, és complicat agarrar tanta gent i així, doncs és una mica un lío, no? Això ja ho tenim lligat, sí. I després el dia 9 de maig pràcticament també, però bueno, també tenim el fil posat, la manta feta, però encara definitiu no està.
L'Escola de Música de l'entitat també encetarà el proper dilluns la seva setmana d'audicions, enmarcada dintre de les jornades culturals que Santa Bàrbara inaugurarà el proper divendres. L'Escola Municipal de Música Germans Arassa Los Florets oferiran audicions per part dels alumnes de l'escola al mateix centre i en obert per a tots els que hi vulguin assistir.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Veiem aquí la imatge del Meteosat, aquella pertorbació que quedava lluny de casa nostra, es va acostant i això es tradueix doncs, amb aquest canvi de temps, amb aquests núvols que avui ja van en augment i que seria la tendència. Aquesta taca més fosca, les bandes de núvols alts i prims que deixen el cel enterbolit, enteranyinat estones. Després, a la tarda, la nuvolositat serà una miqueta més gruixuda. El que dèiem, al matí la nuvolositat que anirà viatjant de sud a nord, bandes de núvols prims, fins i tot més clarianes, més sol cap a les comarques gironines i núvols més compactes, més gruixuts cap a l'extrem sud, cap a les Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona, on ja a la tarda pot començar a arribar aquests primers ruixats. Després de molts dies d'estabilitat, avui tornarem a treure el paraigua amb algun ruixat també cap a Ponent, cap al Pirineu i Prepirineu de Lleida, i això farà que avui la temperatura li costi més de pujar. Aquesta mateixa situació al País Valencià, amb més núvols i amb algunes precipitacions, i demà doncs aquests ruixats irregulars, tempestes, que sobretot afectarien les comarques de Lleida, Tarragona i Barcelona, però també podrien arribar cap a les comarques gironines. Les temperatures més curtes, divendres i dissabte, temps més estable, temperatures altre cop cap amunt.
Ho fem cada dia, també avui acabem així, mirant-te cap al cel i fent una ullada a la previsió del temps. D'aquesta manera arribem a l'hora de posar el punt i final, tancar i acomiadar aquesta nova entrega, aquesta nova edició de l'informatiu a les municipals de les Terres de l'Ebre. La d'avui, dimecres 15 d'abril, com cada dia, ha tingut el control i edició dels continguts qui us parla, Domènec Ramal. A l'hora d'acabar, un dia més, com sempre, gràcies per escollir-nos, demà hi tornem. Fins llavors, molt bona tarda.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. I Mute.